els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
Doncs vinga, ara és el moment en què hem de posar el focus a la tasca social, com sempre, tan i tan important, social, solidària, d'ajuda arreu de Catalunya, acció que porten endavant de manera meravellosa els amics de les Càritas diocesanes de Catalunya. Els hi donarem veu durant els propers minuts. Per tant, comença ara i aquí la veu de Càritas, com sempre, amb el suport d'Ignasi Miranda. Ignasi, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa i equip.
Bueno, vinga, ens hi posem amb les notícies. Foessa i Càritas van presentar la setmana passada el primer informe social complet sobre la crisi de la Covid-19 a tot l'estat, amb el títol Evolució de la cohesió social i conseqüències de la Covid-19 en Espanya.
Un informe del qual vam parlar al Sense Distància de la tarda, precisament amb la secretària general de Càritas Espanyola, Natàlia Peiro, que és qui va presentar l'informe, acompanyada per Raül Flores, coordinador de l'equip d'estudis de Càritas i secretari tècnic de Foessa. Aquest informe demolidor sí. Alerta que la cohesió social a l'Estat ha patit un xoc sense precedents a conseqüència de la tensió que ha patit l'activitat econòmica i laboral a causa de la irrupció del Covid-19.
I tant.
Segons la investigació, la precarietat laboral durant la crisi sanitària s'ha duplicat i arriba a gairebé 2 milions de llars que depenen econòmicament d'una persona sustentadora principal que pateix inestabilitat laboral greu.
I una altra dada, Ignasi, és que la desocupació total familiar pràcticament s'ha duplicat, és a dir, hi ha gairebé 2 milions de nuclis familiars on totes les persones actives estan a l'atur.
I malgrat l'augment de les mesures de protecció social, no s'ha aconseguit compensar aquesta situació. Un terç d'aquestes llars, és a dir, 600.000 famílies, més de mig milió, no tenen cap mena d'ingrés periòdic o predictible que permeti una certa estabilitat i capacitat de generar projectes vitals. A grans trets, l'informe fa palès el fet que la bretxa digital s'ha convertit en un nou factor d'exclusió, ja que suposa serioses dificultats per a més de 800.000 famílies, el 4,5% de les llars, que han perdut oportunitats de millorar la seva situació a causa de qüestions digitals o de manca de connexió, així com per dispositius informàtics o habilitats digitals.
Un informe, com tu dius, demoledor, que cal estar molt atents i a veure com, mica en mica, es va sortint d'aquest sotrac.
Efectivament.
I més coses. El tercer sector social alerta que les persones que tenen uns recursos econòmics molt limitats estan també més exposades al contagi i no tenen garantit l'accés als tests d'antígens, malgrat la recent regulació del seu preu.
La taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya i la Confederació Empresarial del Tercer Sector com a organitzacions representatives d'aquest àmbit, l'acció social, reclamen al govern mesures de suport per als col·lectius en situació de vulnerabilitat i les entitats socials que els atenen i acompanyen per fer front a la sisena onada de la pandèmia. Entre les diverses demandes, es reclama que es facilitin tests d'antígens i mascaretes FFP2 a les entitats socials, un material indispensable de prevenció i protecció tant per a les persones en situació de vulnerabilitat com per a les professionals. L'impacte econòmic del Covid-19 a les entitats socials ha persistit al llarg de tot el 2021 i ara, en el moment àlgid de la sisena onada, encara al gener del 2022, el tercer sector social denuncia que se sent desemparat per part de la Generalitat. Finalment, la taula i la Confederació reclamen més claredat en els protocols sanitaris per garantir la seguretat de totes les persones i facilitar el funcionament de les entitats.
Molt important. Sens dubte, l'auditori dels Caputxins de Figueres, canviem radicalment de tema, va acollir diumenge 16 de gener un acte de reconeixement a Marià Lorca i al voluntariat organitzat per Càritas i l'Ajuntament de Figueres.
Lorca, que també va ser alcalde de Figueres, ha acompanyat durant els darrers anys els equips de Càritas per fer front a les situacions d'exclusió de la comarca, a l'Alt Empordà. Accions que s'han intensificat durant la pandèmia, que ha agreujat encara més la situació de les persones més vulnerables. Aquests equips, formats per persones voluntàries i tècniques, han comptat amb la col·laboració d'empreses, ajuntaments, institucions i administracions diverses.
I Càritas i les entitats socials que formen part del programa Incorpora de la Fundació La Caixa han signat aquest mes de gener l'acord Incorpora Girona 2022, en un acte que ha servit també per revisar els resultats de l'any anterior i abordar els reptes que representa i que presenta aquest any, que tot just hem iniciat en l'àmbit de les oportunitats d'inserció laboral per a les persones vulnerables.
A través d'Incorpora, un equip de professionals fa d'intermediari entre els atesos per Càritas, que han rebut orientació i acompanyament i que participen activament en la recerca de feina, i les empreses que ofereixen llocs de treball.
Sí.
Mitjançant la prospecció com un instrument de diagnosi del mercat laboral i de fidelització de l'empresa, amb accions d'acompanyament per a la incorporació amb èxit de les persones treballadores, Càritas garanteix la contractació amb condicions laborals dignes.
Per cert, Càritas i la resta d'entitats participants treballen per afavorir la inserció laboral en el mercat ordinari de les persones participants a través de la prospecció i la intermediació laboral, una tasca encomiable i molt necessària. Doncs gràcies, Ignasi.
Gràcies a
tu,
Rafa.
Fins aquí les notícies. De seguida, l'entrevista. Doncs vinga, seguim endavant. Avui parlarem del programa d'acompanyament de targetes Moneder, un tema que hem tractat de vegades en aquest programa, ja en sona, però Ignasi, recorda'ns, si us plau, en què consisteix.
Doncs mira, és un programa molt positiu, molt, diguéssim, edificant per al que és l'acció de Càritas, perquè és aquella ajuda, podríem dir que la mà dreta no sàpiga el que fa l'esquerra, però portat al terreny del pagament digital, oi?
Sí.
El programa de targetes Moneder, d'acord amb la filosofia de Càritas, permet dignificar els ajuts de l'entitat catòlica fent que els usuaris puguin comprar lliurement, amb un acompanyament al darrere, i així empoderar-los i dotar-los d'una responsabilitat que no tenen si es desplacen per anar a buscar alguna cosa i no poden triar què volen adquirir.
Fantàstic, doncs aquest és el concepte, i per parlar-nos de tot plegat tenim ja a l'altre costat del fil telefònic la Núria Tutusaus, voluntària del programa d'acompanyament de targetes Moneder. Núria, bona vesprada.
Bona tarda.
Hola. Hola, bona tarda, Núria.
Escolta, Núria, en què consisteix la teva tasca com a voluntària del programa d'acompanyament d'aquestes targetes Moneder?
Bueno, bé, com ja heu dit, al explicar-ho,
sí.
Les targetes Moneder donen una autonomia a les persones que així lliurement poden anar a comprar articles que no es poden donar en el banc d'aliments, com són coses fresques, o carn, o peix, bueno, inclús a vegades algun suc o alguna cosa, doncs, que els hi pugui fer gràcia i que no els hi vagi...
Clar.
Són molt responsables, perquè gasten realment, doncs, molt responsablement, i això va que moltes vegades, doncs, nosaltres fem un seguiment amb elles, però no ben bé pel que gasten o pel que compren, sinó d'acompanyament. D'acompanyament perquè puguin parlar, perquè es puguin explicar i perquè lliurement, doncs, puguin dir una mica la seva problemàtica, no tan sols amb els diners de compra, sinó també, doncs, amb les coses de treballs o de feines o el que sigui.
O sigui, que més enllà d'aquest suport econòmic que suposa la targeta Moneder, que els dona aquesta autonomia per comprar, com tu ens explicaves, els productes frescos que d'una altra manera no se'ls poden fer arribar,
exacte,
doncs també teniu aquesta cura de la persona, de mirar-los als ulls, d'escoltar-los i de cuidar-los, no?, d'alguna manera, perquè són persones en situació de vulnerabilitat, és clar.
Sí, sí, vull dir, o sigui, realment, pràcticament, fem una autèntica escolta, eh? Vull dir, o sigui, vull dir, a vegades estàs una hora i tu no dius pràcticament res, només escoltes el que ella pot dir-te o vol dir-te, i és una manera de que pugui explicar, doncs, tenint en compte que hi ha molta gent que és vinguda de fora i que ha deixat famílies a fora, o sigui, els fills o el marit o els pares, doncs tenen una problemàtica que si no hi ha algú que els pugui escoltar i no sentir-se acusats, o sigui, perquè hi ha vegades que parles i et diuen que és com si jo fos la responsable de que es trobessin així, no? I en canvi tu l'únic que fas és escoltar-les i per tant elles poden dir tot el que tot el que pensen i el que senten.
Doncs escolta, Núria, enhorabona, perquè jo penso que escoltar és tot un art, saber escoltar.
Sí, sí.
Per tant, si aquesta és la teva tasca, entre altres coses, doncs m'encanta, enhorabona.
I a més, escolten, com diu el missatge del Papa per a... Deia que, com diu el missatge del Papa per a la jornada de les comunicacions socials que s'ha fet públic avui, el títol és Escoltar amb les orelles del cor, diu el Papa.
Les orelles del cor.
Sí, és curiós aquesta... Sí, sí. Bé, en tot cas, amb Núria Tutusaus, voluntària del programa d'acompanyament de targetes Moneder, que, per cert, no hem dit que és de Càritas Interparroquial de Berga, oi? De Càritas Berga.
Berga, sí.
Dintre de la diòcesi de Solsona. Et volem preguntar també, Núria, què t'aporta a tu aquest voluntariat, a tu i a les persones que acompanyes?
Bueno, jo diria que quasi bé, me porten quasi bé més ells a mi que jo amb ells, perquè jo amb ells sí que el que faig és escoltar i això els serveix potser doncs, per treure's una mica el pes de sobre que porten, no? Però a mi m'aporten molt la seva enteresa, els seus ànims, les seves ganes de sortir-se'n, de pensar que tot i tenir a la millor els fills de, jo què sé, a Colòmbia o on sigui, i ells estan aquí, doncs tenen l'esperança de que els podran portar, que malgrat els impediments que els posem aquí per papers, per estudis i per coses, doncs se'n sortiran. I això, a mi, la veritat sigui dita, m'enriqueix molt. Vull dir, m'enriqueix molt, perquè penso, Mare de Déu, en aquestes circumstàncies, i aquesta esperança, aquests ànims, aquesta confiança, no?
Clar, clar que sí. Núria, a quina realitat t'apropa la relació amb les persones acompanyades? És a dir, quines circumstàncies viuen aquestes persones que, a les que tu fas aquest acompanyament? Què vius? Què copses?
Viuen aquí.
Sí, sí,
les circumstàncies diuen elles.
Sí, sí, les circumstàncies que els porten a la seva situació de vulnerabilitat. Què veus tu?
Clar, mira, moltes vegades han marxat d'allà o bé perquè teníem... Bàsicament perquè els que jo he tractat aquí són molt llatinoamericans, o sigui, són colombians, són nicaragüents, doncs molts d'ells han marxat d'allà pel por al terrorisme que hi ha, no poder anar tranquils pel carrer. Inclús a vegades per... sense estar ben bé políticament posats, doncs per idees polítiques que poden ser perseguits. Clar, llavors ells volen pels seus fills que visquin amb una tranquil·litat, amb una pau més, que puguin anar a les seves, que puguin estudiar, que puguin anar tranquils pel carrer i que puguin ser. Llavors la majoria dels que jo he portat han vingut aquí per coses d'aquestes, o sigui, per així, no? I clar, llavors han trobat que no, ho han deixat, o bé algun fill allà amb els avis patint, perquè encara que allà els avis siguin més joves que els d'aquí, perquè allà les noies es casen molt més aviat i tenen les criatures molt més aviat, o s'ajunten més aviat, però clar, no deixen de ser els avis. I un nano de 15 anys amb els avis, doncs francament ja sabem com van les coses, no? Vull dir, o sigui, no és com els pares. Per tant, pateixen per això, no? Vull dir, pateixen molt per això, els han portat aquí perquè puguin estudiar, els que han vingut amb ells d'aquí, doncs, que puguin estudiar i que se'n puguin sortir. I altres persones que d'aquí que he acompanyat, doncs a vegades han sigut per maltractaments de la família, o per mal estar amb la família, per l'abandonament del marit, el maltractament del fill, etcètera, per coses d'aquesta.
Bé, doncs, encara li podem preguntar, si et sembla bé, Rafa, una qüestió a la Núria Tutusaus, voluntària del programa d'acompanyament de targetes Moneder de Càritas Berga, dintre de Càritas Diocesana de Solsona. Com viuen i com accepten aquest acompanyament les persones beneficiades per la vostra acció?
Mira, ja que dic que no tothom accepta l'acompanyament. Llavors, aquestes directament, si hi ha algú que no accepta, automàticament ja parlen, les tractes directament amb l'assistenta social i ja està, no? O sigui que no d'això. Però les que jo acompanyo així, generalment ho accepten molt bé. Molt bé per això, perquè se senten escoltades. I llavors, o hi senten que es poden dir, per exemple, doncs, les dificultats que es troben aquí per poder convalidar estudis, perquè hi ha molta gent de les que venen aquí que tenen estudis d'assistents socials, però no estan convalidats, no els hi convaliden aquí. Han de fer algun curs, i això reporta diners. Això significa que tenen que tenir els diners per poder-se pagar allò. Problemes amb els papers, que els hi triguen molt. Bueno, aquí ja sabem que aquest problema dels papers i de les feines, doncs, es contradiuen. Si no tens permís de residència, no pots treballar, si no pots treballar, si no tens permís de residència. Vull dir, són aquelles coses que, esclar, això se'ls hi allarga molt, se'ls hi allarga molt. I la veritat és que el poder-nos trobar i el poder parlar i el poder-se explicar, doncs, la veritat sigui dita que els ajuda molt.
Fantàstic. Doncs, Núria...
L'hem tractat, sí. Estan contentes.
Molt bé. Núria Tutusaus, que és voluntària del programa d'acompanyament de targetes Moneder, ens ha acompanyat per explicar-nos aquesta realitat i les seves evidències. Moltes gràcies, Núria.
De res, i ara vosaltres.
Moltes gràcies i que vagi molt bé. Ànims.
Una abraçada. Vinga, encara tenim uns apunts per l'agenda. Agenda. Què ens expliques, Ignasi?
Doncs mira, que demà 25 de gener a les 11 del matí a la sala de conferències de premsa del Parlament de Catalunya tindrà lloc un acte molt important, que és la roda de premsa de presentació de la proposició de llei per lluitar contra el sensellarisme. Se'n parlarà molt d'això,
sí,
demà.
Sí, sí, sí.
D'altra banda, la proposta de text ha comptat amb el suport de la implicació... i la implicació plena d'entitats socials que es dediquen a la defensa dels drets de les persones sense llar, entre elles a 6 centres d'acollida, Arrels Fundació, Càritas Catalunya, la Comunitat de Sant Egidi i Sant Joan de Déu Serveis Socials.
I més coses. De dimecres, 26 de gener, a les 10 del matí, en roda de premsa, l'Observatori de la Pobresa i l'Exclusió Social de Càritas Diocesana de Girona presentarà les conclusions de l'informe Exclusió Residencial, informe sobre l'impacte de les problemàtiques d'habitatge a les persones ateses per Càritas Diocesana de Girona. Per dimecres 26 de gener, a les 6, en modalitat online amb connexió telemàtica, tenim un altre acte. Quin és,
Ignasi? Sí, mira, Rafa, és que Càritas Diocesana de Terrassa ha organitzat una xerrada sota el títol El dret a l'alimentació digna i saludable en els nous temps, a càrrec de Mercè Darnell, treballadora social i cap del programa de necessitats bàsiques de Càritas Diocesana de Barcelona, i Marta Llobet, treballadora social, investigadora i professora a l'Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona.
I encara més coses.
Sí, a partir d'aquest dijous, dia 27, i l'últim dijous de cada mes durant el curs escolar, el Departament de Voluntariat i Formació de Càritas Diocesana de Terrassa organitza online una sessió formativa de benvinguda per a tota persona que s'incorpora a Càritas, en la qual se situa la persona en la missió i l'acció social de l'entitat catòlica i en el si de l'Església. També poden participar-hi persones que ja fa temps que col·laboren amb Càritas.
I finalment, dilluns 31 de gener, començarà el curs de neteges industrials organitzat per Càritas Diocesana de Terrassa. L'objectiu és el de dotar els participants de coneixements en neteja, tractament i manteniment de mobiliari, vidres, terres, etc. Gràcies, Ignasi, com sempre, per ajudar-nos a donar veu a aquesta tasca tan i tan important.
Gràcies,
la que porten
Rafa.
Endavant les Càritas Diocesanes de Catalunya. I fins aquí aquesta nova edició de La Veu de Càritas. La propera, com sempre, ben aviat, d'aquí 7 dies.
La Veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estel.